Hola, moltes gràcies per vindre. M'alegro de veure cares conegudes dels vells i bons temps. Molt bé. Vale. Una mica volia començar parlant de qüestions de context de l'exposició en el museu, una mica amb quines exposicions aquesta exposició que hem fet al museu, que vam fer al museu sobretot als anys 2007-2008, entorn d'abans i d'una energia universal. Cal esmentar, evidentment, l'exposició del Manolo Laguillo de la primera del 2007, que era una petita expo, jo diria inclús en aquesta mateixa sala, i també i sobretot l'exposició Arxiu Universal i particularment la part dedicada a Barcelona. Sabeu que Arxiu Universal era una exposició que va començar amb un projecte fotogràfic sobre la ciutat i que va accidentalment es va convertir en una gran expo, però que tenia tota una part dedicada a les representacions de Barcelona. Hi havia una sala anomenada la Construcció Fotogràfica de Barcelona que establia un recorregut per les representacions fotogràfiques de Barcelona des del 1888, l'exposició universal, fins al 2004. No? I particularment hi havia un capítol sobre aquesta exposició d'alguna manera estaria entre dos dels capítols, el capítol del franquisme o del final del franquisme i el capítol que venia després, que era, entre cometes, la reconstrucció de Barcelona dels anys 80. D'alguna manera aquesta exposició continua aquests projectes en el sentit d'un mateix mètode historiogràfic, és a dir, una idea de fer una història de la fotografia on historiografia artística, historiografia urbana van d'alguna manera juntes. No? Això, diguem-ne, si voleu, es pot prendre en dos sentits. D'una banda, un sentit iconogràfic, és a dir, la fotografia en tant que producció de representacions, és a dir, que visualitza formes de pensar la ciutat, és a dir, relació entre ideologies urbanes i ideologies visuals, però també té un segon sentit, és a dir, de vincles, la ciutat és també la gent, els moviments socials, és a dir, el vincle de pràctiques fotogràfiques i activitat social. És a dir, la ciutat com a espai del moviment social i de la lluita social. I d'aquí es deriva un altre principi metodològic que es va aplicar a Arxiu Universal, i aquí també s'aplica, que és aquesta atenció a les escenes, no a les obres i als autors, és a dir, una hipòtesi d'una història cultural de la fotografia, per posar-li alguna etiqueta, si voleu. No? Bé, cal potser començar parlant dels anys 70, un període clau, és un període de recomposició de la cultura fotogràfica tant a Espanya com internacionalment, és a dir, jo penso que és el període més important, d'alguna manera és el principi de la nostra època, és el moment en el qual apareix tota la constel·lació d'institucions fotogràfiques tal com l'entenem avui, és a dir, festivals, programes acadèmics, espais, institucions, galeries, és a dir, és el moment en el que apareixen l'ICP a Nova York, que es funda l'any 74, el Rochester Visual Studies Workshop, que és de començaments dels 70, a França els reencontres d'Arles, les primeres galeries fotogràfiques públiques, a l'Anglaterra la Photographers Gallery, tota la xarxa de galeries Canon europea de mitjans dels 70, el mercat fotogràfic, les galeries Witkin i Zabriskie a Nova York, tot això està passant als anys 70. És a dir, d'alguna manera, tota aquesta, la manera en què entenem avui la cultura fotogràfica en tant que cruïlla d'unes certes condicions històriques, culturals, polítiques, econòmiques, es produeixen en aquest moment, és també quan apareixen les noves indústries i les noves polítiques culturals. Jo crec que sintetitzant alguns trets fonamentals dels 70, crec que cal llegir tota aquesta transformació d'una banda en una clau generacional, és a dir, és el moment en el qual hi ha una nova generació que arriba a la majoria d'edat, és una generació que ha protagonitzat totes les micropolítiques dels 70, dels 60, perdó, és a dir, que d'alguna manera tota la transformació institucional i les noves polítiques dels 70 és un efecte del 68. Això, un dels trets característics de totes aquestes iniciatives, espais que apareixen en l'època, és tota aquesta cultura de l'autoorganització, del que es diu el món anglosaxó, els espais alternatius, d'alguna manera tota aquesta activitat que emergeix com a efecte de l'activitat social. Això és també un producte característic dels anys 70. No? A Espanya, evidentment, és una època dominada per la cultura, l'eclusió, la gran eclusió de la cultura de transició, és a dir, aquesta idea de la reconquista de l'espai públic, del carrer. A Barcelona no cal extendre's massa tota aquesta escena de la contracultura, de l'escena de la plaça Reial, de les performances d'Ocaña, és a dir, aquesta identificació entre experimentació artística i experimentació social, que va lligada també a una producció intel·lectual dels anys 70, tot el discurs de la vida quotidiana, de l'Henri Lefebvre, del dret a la ciutat, del dret a la ciutat, penseu que tota d'alguna manera la Barcelona, tot l'urbanisme als anys 80 es nodreix de tot aquest clima intel·lectual. Manuel Castells, David Harvey, Lefebvre, Certeau, els Debord, el situacionisme, és a dir, tota aquesta, diguem-ne, teoria de la vida quotidiana, de la ciutat, de l'espai, de la ciutat urbà com a espai polític, d'alguna manera aquest desplaçament de l'espai de la fàbrica com l'espai de la producció, de les subjectivitats polítiques de resistència cap a la ciutat. És un moviment, a Itàlia sabeu, el moviment del post-obrerisme, d'alguna manera el podem sintetitzar molt, és a dir, la ciutat apareix com l'espai on es produeixen aquestes noves subjectivitats polítiques i ja no és la fàbrica o és la indústria. En el camp de la cultura fotogràfica a Espanya, ja, jo crec que cal esmentar, tenir en compte, 5 trets claus. Un primer tret és l'emergència de tota una nova generació d'autors i un nou concepte de fotografia creativa, és a dir, una fotografia que s'orienta a l'exposició i no a la publicació, i que planteja una relativa ruptura amb tota la generació, entre cometes, humanista o neorealista dels anys 50 i 60. Insisteixo molt en la relativa ruptura, és a dir, que forçosament quan fas un discurs historiogràfic has d'establir unes categories que en la pràctica són com més complicades. Però en tot cas, posem-ho així, és a dir, una relativa ruptura generacional. Un altre tret clau és tota la nova escena galerística del mercat de la fotografia dins del mercat de l'art o dins dels paràmetres del mercat de l'art, que comença amb l'obertura de la Galeria Spectrum a Barcelona l'any 73, que és també, això té molt a veure amb l'exposició del CIF. I, evidentment, això genera tota una nova petita constel·lació, és a dir, estem parlant d'iniciatives molt precàries, però hi ha tota una emergència, tota una escena galerística fotogràfica al llarg dels 70, que serà molt determinant, que potser té una vida tan curta com la pròpia dècada, però en tot cas és un ferment molt important. Evidentment, un tercer tret és totes les noves publicacions, les revistes, la Nueva Lente, que comença l'any 71, és el gran emblema de les publicacions fotogràfiques espanyoles dels anys 70. No és l'única, però és la que els historiadors de la fotografia han consensuat que és la revista clau, amb el redactor en cap, el Jorge Rueda. Evidentment, també un quart tret és tota l'aparició, tota una constel·lació d'escoles fotogràfiques que estan molt sovint vinculades a la indústria fotogràfica, una certa promoció de l'amateurisme lligat a les fàbriques de càmeres, Nikon, Canon. Canon serà important també aquí, com veureu. És a dir, que tot això està també funcionant, és un tret característic de l'època, la promoció de l'amateurisme lligat a tota una nova necessitat, una nova demanda de la formació fotogràfica. I finalment, un cinquè tret és l'aparició a Espanya de noves institucions monogràfiques dedicades a la fotografia, de les quals hi ha dos. El Fotocentro a Madrid, que comença l'any 75, té una vida molt curta, 3-4 anys, i el CIF a Barcelona, que comença el 78 i tanca el 83, també una vida pràcticament no arriba als 5 anys. Bé, què va ser el CIF? No sé si heu vist l'Expo o no, si l'heu vist és millor perquè així podem parlar, però jo en principi, com no ens coneixem tant tots, no puc pressuposar en excés. Per tant, us faig una petita introducció. O sigui, com dic, és el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona, el CIF, va ser una de les institucions fonogràfiques pioneres a Espanya dedicada a la fotografia, possiblement la més gran. És a dir, si comparem el Fotocentro amb el CIF, el Fotocentro era clarament una institució pija, si voleu, era un xalet, era de classe alta, amb diners de la família Fierro, de la banca, de la madrilenya. El CIF era tot el contrari, és una iniciativa d'un grup de pirats que no tenien diners, que agafen un edifici sencer, que per cert està al carrer Aurora i que us recomano molt que ho veieu, perquè flipareu, és a dir, com algú es pot plantejar agafar tot un edifici, pintar la façana, la història de la fotografia amb dos collons, sense diners, a l'any 78 i muntar una institució que quan veieu la façana realment impressiona. Pensar que algú ha fet això és bastant impressionant, sense recursos. Bé, el centre, per tant, o sigui, si aquesta comparació fotocentro SIF pot també tenir una lectura, si voleu, de classe, és a dir, el SIF tenia clarament una vocació social, orientat cap al documental. El fet que s'instal·lés al barri no penso que s'hagi de llegir políticament, és a dir, va ser una casualitat, no ho hem d'amagar, però això jo penso que també és un tret significatiu, no? El centre naixia amb aquesta voluntat de ser, era essencialment una escola, però entorn de l'escola pues, hi havia una sala d'exposicions, un programa d'exposicions internacional, és a dir, no oblidem el internacional, per mi és molt important com a tret programàtic. És, per tant, un programa d'exposicions, una sala de cinema, una biblioteca pública, el projecte d'una fototeca, arxiu d'imatges, una programació d'activitats, debats, tots els dijous, de seminaris puntualment, xerrades, tallers, etc. No? El projecte del SIF és la culminació de la trajectòria professional d'Albert Guspi, que és el gran innovador de l'escena galerística, un dels grans innovadors de l'escena fotogràfica espanyola als anys 70. Jo penso que és una figura tan important potser com el propi Jorge Rueda o com el Joan Fontcuberta, és a dir, una d'aquestes figures aglutinadores, dinamitzadores, que realment tenen una influència molt gran. No? I el SIF és la culminació de la seva trajectòria que inicia amb la Galeria Spectrum al 73, no sé si ho he dit, ell és el fundador de la Galeria Spectrum al 73, ell és un fotògraf que ha treballat als anys 60 sobretot al reportatge i a la vitrina inicial és un petit resum de la seva trajectòria, és a dir, ell comença com a fotògraf de reportatge, després es fa d'alguna manera empresari, si voleu, de la fotografia. No? Ell, a la Galeria Spectrum, l'any 75-77, va posar en marxa una petita escola que es deia el Grup Taller d'Art Fotogràfic, i on alguns dels fotògrafs de la galeria ja feien de professors. D'alguna manera, aquest petit nucli també va organitzar un taller a Cadaqués l'any 76, a l'estiu, imitant els Reencontres d'Arles, que també està documentat a l'Expo. Però el SIF d'alguna manera ja era un projecte que ell tenia al cap i que culminava la seva trajectòria professional. No? El nucli de docent del SIF, de manera semblant a com va passar amb el grup taller, eren els artistes, en bona mesura, eren artistes, alguns artistes de la Galeria Spectrum, el Lucho Poirot, el Manel Esclusa, el Eduardo Olivella, Mariano Zuzunaga, el Pep Conties, Jordi Serrà, també van puntualment fer seminaris el Manolo Laguillo i el Manel Serra, el Manolo Laguillo està per aquí. Bé, tot i que si atenem a les publicacions, el grup Taller ja va començar a fer una revista que es deia Imatge i el SIF va també fer una revista amb el mateix títol Imatge, de la qual només es van publicar tres números. Si ens atenem a aquesta revista, una mica entenent-la com l'òrgan programàtic del centre, la conclusió que traiem és que clarament era una institució dedicada a la fotografia documental, a la cultura documental, sobretot molt arrelada, molt fixada en els models documentals dels anys 30. Hi ha un número monogràfic dedicat a la France Security Administration i, de fet, el centre s'obre amb la primera gran exposició de Centelles que es fa després de la mort de Franco, el 78, quan el Centelles ha anat a França a recuperar el seu arxiu, ha fet una tiratges de les seves fotos i llavors la primera gran exposició és d'ell. Això és un acte programàtic que, d'alguna manera, és aquest vincle, en aquest sentit, sembla molt a l'ICP de Nova York, que és a dir, que venen d'aquesta tradició del documental de l'època del Front Popular dels anys 30. No? el fundador, si no ho sabeu o no ho llegit, el fundador de l'ICP de Nova York és Cornel Capa, que és el germà de Robert Capa. Per tant, hi ha un vincle històric amb tota aquesta tradició dels anys 30. Bueno, tot això ho dic per com si ens atenem, deia, als documents, és a dir, aquest seria com el tret identificatori del CIF, però parlant amb els professors i si ens fixem als programes també docents, veiem que d'alguna manera aquesta dicotomia entre fotografia creativa i cultura documental no es produïa en la pràctica. És a dir, que les dues coses estaven molt barrejades, per tant és molt difícil establir aquesta divisió, tal com sovint la fem ara. No? Per tant, també penso que és interessant perquè estem en una època en la qual aquesta ruptura no s'ha produït encara. No? Un dels trets singulars, que és justament l'eix de l'exposició del CIF, va ser una voluntat de fer tota una mena d'FSA o de survey o de projecte documental sobre Barcelona, sobre la ciutat, sobre la vida quotidiana als barris de Barcelona, que sobretot es produeix en torn de l'any 80-81 i que és també quan es fan dues exposicions de treballs d'estudiants també centrats en la representació de Barcelona. D'alguna manera, aquest és com aquesta seria la gran aportació singular del centre, és a dir, aquesta vocació documental orientada a la representació de la vida popular, de la vida quotidiana de la ciutat en aquest període molt concret. No? Bé, deia que va tenir una vida molt curta, de poc més de 4 anys, és a dir, va obrir a l'octubre del 78 i va tancar a l'abril del 83, i llavors es pot interpretar aquest tancament. Què vol dir? La pregunta seria una mica, què vol dir aquesta vida tan curta? No? Com llegir avui aquesta experiència? No? Fracassa, triomfa? És que duri tampoc és un fracàs. Bueno, jo us proposo que al final una mica intentem fer una discussió justament sobre possibles interpretacions del CIF avui. Bé, molt breument, què és exactament aquest projecte sobre el CIF al MACBA? Aquest projecte és una mena, jo el presento com una mena de prototip de treball curatorial i museístic basat sobretot en la recerca, amb un sentit molt, molt documental, molt arqueològic, en el sentit molt literal de desenterrar coses que estan enterrades. I el CIF, tot i que és relativament proper en el temps, és molt, molt desconegut. No? I per tant, doncs, hi ha molt aquesta voluntat tornar a posar a la llum aquesta història alhora propera, però no per això menys desconeguda. No? El projecte d'aquesta recerca s'ha traduït en tres espais discursius, si voleu. L'exposició, evidentment, que ara mirarem, el llibre aquest, i un arxiu que queda al museu amb la voluntat de que vagi nodrint i vagi completant aspectes que la recerca no ha pogut completar encara. No? És a dir, exposició, llibre, arxiu són espais complementaris, cadascú amb la seva especificitat, és a dir, documenten aspectes concretes, compensen les insuficiències d'uns i altres, perquè, per exemple, el paper clau d'Albert Guspi, com l'ànima d'això, doncs és impossible de traduir a una exposició, per tant, necessita altres mitjans, jo penso que això queda més millor recollit al llibre. No? També cal en el llibre, és a dir, ens ha permès aquesta articulació dels espais fer un cert procés, si voleu, d'autocrítica o de visibilitzar el propi procés de la recerca, sobretot a la part del llibre, fer la part final, que ja no seria entrevista, on d'alguna manera la voluntat documental va acompanyada també d'una voluntat d'exposar el propi mètode de recerca i de posar-ho en qüestió. No? Bé. Jo crec que també, només per acabar sobre el significat d'aquest projecte al museu, jo penso que m'interessa molt enfatitzar que, tot i que aquesta és una investigació sobre una experiència molt concreta, és en realitat, és a dir, aquest projecte vol parlar de tota aquesta transformació estructural de la cultura fotogràfica dels anys 70, és a dir, que és local, és global, com he dit, és a dir, la pregunta seria com podem explicar una transformació històrica, com podem explicar una època a partir d'un cas d'estudi micro, un estudi local. Per tant, tenir un relat sobre una transformació macro a partir d'un enfocament micro, no? En aquest sentit, doncs, bueno, tot i que pugui semblar un projecte local, jo penso que no ho és en realitat. Bé, sobre l'exposició cal dir d'entrada que es pot llegir com tres històries alhora, és a dir, d'una banda la història del propi centre i de la seva singularitat, d'altra banda una certa història de la cultura fotogràfica a Barcelona i a Espanya als anys 70, i finalment, i lligant amb el que deia al començament, és a dir, també una contribució, una història de la imatge de la ciutat de Barcelona a través de la fotografia, en aquest cas en un moment molt singular, que és aquest final de la dictadura i abans de tota la transformació dels anys 80, aquesta època una mica ambigua, una època que no té una representació forta, és a dir, les representacions fortes de Barcelona del segle XX o de la història recent, si voleu, són d'una banda tota la gran onada dels llibres fotogràfics dels anys 60, dels Miseracs, del Colom, tota la col·lecció de Palabra Imagen de Lumen, de els Català Roca, és a dir, tota la generació una mica neorealista, humanista, com li vulgueu dir, que s'ha produït, jo penso, la representació més forta i perdurable de la ciutat. Aquest és un moment de forta iconicitat, i l'altre moment en la història recent és evidentment tota la transformació entorn del 92 a Barcelona, és a dir, dominada, si voleu, per representacions molt diferents de les dels anys 50 i 60. No? Però entremig d'aquests dos moments tan forts visualment, sembla que hi ha com una mena de buit, i justament aquesta exposició contribueix a il·lustrar o a posar imatge a aquest període. No? Respecte al mètode curatorial, no m'allargaré excessivament, una mica l'enfocament ha estat entendre el CIF com el focus d'una certa pràctica fotogràfica documental en el context de la cultura fotogràfica espanyola del període. És a dir, el CIF com un focus que irradia, com que influeix, que catalitza idees que en el seu moment estan en l'aire i estan a la ciutat. Allò que hem inclòs a l'exposició són obres que es van produir o es van veure al CIF, que van ser realitzades per professors, per alumnes, per habituals del centre, que es van presentar en projeccions els dijous al vespre, sempre entorn d'aquest concepte vertebrador de documentar la ciutat i la vida popular i quotidiana. No? També cal dir que hi ha, dins de l'exposició, hi ha diferents graus d'implicació en els treballs respecte al projecte aquest documental dels barris. És a dir, hi ha obres que directament surten d'aquí i altres que no necessàriament. Això, evidentment, comporta una lectura molt específica del centre, és a dir, que hi ha tota una part que de l'activitat del centre que no està recollida a l'exposició, per exemple, tota la part d'exposicions internacionals, tot el cinema, els debats, etc. Tot això està una mica, ho hem intentat documentar a les vitrines, però insisteixo, hem escollit com a punt de vista tota aquesta qüestió de la Barcelona dels barris. No? Hi ha algunes absències dins d'això que no hem trobat, no hem pogut aconseguir, o com a mínim no a temps. L'any 81 es van fer dues exposicions i mitja, per dir-ho així, sobre la ciutat, una exposició en dues parts sobre el paisatge urbà i una exposició sobre les fonts de Barcelona. Aquests treballs no els hem aconseguit totalment, és a dir, hi ha algunes parts a l'expo, però això no està del tot representat. No? Tot i que hi ha documents al llibre sobre aquestes. L'exposició s'articula en tres àmbits. Una mica l'estructura, si voleu, de manera molt sintètica, és el dia i la nit, el treball, el carrer, la vida quotidiana al principi, i al final la nit, la festa, una mica tota la ruptura de la quotidianitat. No? Al mig hi ha una projecció feta, que és una reconstrucció d'una de les produccions estel·lars del centre, que és un documental sobre una institució mental que es va presentar l'any 80 al centre, feta per tres dels fotògrafs del centre, amb música d'un altre fotògraf, del Mariano Zuzunaga, que també és pianista. La música és, tenim la gravació original i hem reconstruït les imatges, la projecció a partir de les fotos que han proporcionat els autors. És a dir, que tenim l'exposició organitzada en aquests tres moments, que també simbòlicament es pot llegir com el trànsit de la dictadura a la democràcia o de la idea d'una reconquesta social de la ciutat. Bé, doncs si passeu, passem. Molt ràpid, eh? Aquesta vitrina sintetitza la trajectòria de l'Albert Guspi des del seu treball inicial com a reporter, amb fotos, curiosament, va publicar a Ruedo Ibérico i a la revista Triunfo, és a dir, d'alguna manera són publicacions vinculades al Partit Comunista Espanyol, és a dir, Ruedo Ibérico és l'editorial comunista a l'exili, i això és un llibre que es diu Espanya Hoy, és una mena d'informe que es publica l'any 62 sobre una mobilització que és de vagues i de més, una onada de vagues. Ell fa un reportatge sobre els nens d'Andalusia, l'any 62, que després, quan a la Galeria Spectrum fa un portfoli, això és una de les fotos del portfoli, que després publicita la revista de Spectrum. És a dir, reporter, ¿vale? Galerista, entrevistes sobre la Galeria Spectrum, el grup Taller, el taller de Cadaqués de l'any 76, de l'estiu del 76, i la publicació del grup Taller, que és el nucli del que veurem a continuació del CIF. Obres aquesta part, com deia, és la que té a veure amb el carrer, amb la vida quotidiana. De lo que tenim aquí, només es va fer una exposició monogràfica d'allò que teniu allà, de l'Enric Aguilera, del Montjuïc, a l'any 80-81, i algunes parts del treball del Xavi Martí va formar part de la primera de les dues exposicions de paisatge urbà que us he dit, fetes per estudiants. El Xavi Martí era estudiant i l'any 82 va entrar com a professor. I els altres treballs són o bé de professors o d'una mica del nucli de gent que participava. Dels treballs que estan a l'exposició fets que ens consti com a part d'aquest projecte documental dels barris està el que teniu a l'entrada de l'Anna Boyer sobre el barri xino i el Jordi Pol, les fotos que teniu a la dreta, també de l'entorn de la Boqueria i del bord, de la Ribera, tot aquell barri. Els altres són treballs que s'han iniciat en el context, per exemple, l'Esteve Lucerón era estudiant i va començar l'any 80 a fer aquest treball sobre la Perona, que ell va continuar després, és a dir, que el va iniciar quan estava vinculat al CIF. No? I són també treballs del Pep Conties, treballs fets durant el que estava fent el Pep Conties en el període que era professor. És important remarcar que quan obre el CIF a l'octubre del 79, amb l'exposició de Centelles, a la Galeria Spectrum és l'exposició del Pep Conties. Són simultànies, el Pep Conties a Spectrum i Centelles al CIF. ¿Vale? Passem una mica ràpid. Teniu els tres números de la revista Imatge. El primer és una presentació programàtica del centre, el segon és un resum d'història de la fotografia que sobretot està fet per la docència, i el tercer és un monogràfic sobre la Farm Security Administration. I una mica un recull que vol reflexar l'activitat del centre, la publicitat, el cinema, la primera etapa del cinema, perquè van haver més d'una, la primera exposició dels Centelles, una mica els grups de treball, les classes, els programes, la pintura de la façana amb els pintors Arranzolo i Bartolozzi. La façana es va restaurar a finals dels anys 90 i actualment la podeu veure, està en molt bon estat i realment crec que val la pena apropar-se. Llavors, si voleu, passem ràpidament.
Bé, si us sembla, us dono quatre detalls del tancament i obrim una mica de conversa. Va tancar l'any 83, Canon va tancar les subvencions, la Galeria Spectrum va començar a rebre fons de Canon l'any 75 o 76, ara no recordo exactament, i amb aquest finançament es va finançar el grup Taller. O sigui, Canon va tancar l'aixeta del finançament a l'any 80. La Galeria Spectrum tenia un conveni amb Canon per un període superior i tot i que Canon havia tancat l'aixeta, van continuar rebent la subvenció fins l'any 82. Ens consta que l'any 82 va ser un període de crisi dins del centre. Alguns dels professors, alguns de la gent del nucli central van marxar. És quan va entrar, per exemple, el Xavi Martí, van entrar alguns professors nous que eren antics estudiants. I a la primavera del 83 s'anuncia el tancament al mateix temps que tanca la Galeria Spectrum. Clar, la pregunta és què vol dir
Per què tanca o què vol dir aquest tancament? Si voleu, jo us proposo una sèrie d'arguments i llavors ho discutim. ¿Vale? Jo crec que les raons per les quals el centre no prospera, jo us proposo 5 raons. La primera és, tot i que com a projecte institucional és molt avançat per la seva època, és a dir, inclús ara ens sembla al·lucinant que això hagi existit, no ho és tan avançat en termes artístics. És la meva lectura i això no és una crítica, ho dic perquè si després no ho interpreteu com una crítica, és a dir, que cal entendre un cert anacronisme. És a dir, el meu parer parteix d'una concepció acrítica i molt literal del documental dels anys 30 i, per exemple, no rep tot el debat sobre el documental que s'està produint als anys 70, que es produeix després dels 68. És a dir, el documental dels 70 no és el documental dels anys 30. Penseu en el treball de Martha Rosler, Joe Spence, de la gent que ve de l'esquerra, el feminisme, és a dir, a partir dels 70, a partir d'una mica l'art conceptual, la semiòtica, etc. És a dir, la representació deixa de ser transparent, universal, és un espai de conflicte, és un espai ideològic. Aquest debat aquí no es rep. D'alguna manera, el concepte documental que hi ha aquí és un concepte anacrònic per la seva pròpia època. Al meu parer, aquesta és una de les primeres raons a tenir en compte. Després hi ha una segona raó, i és que l'entrada de la fotografia en les polítiques culturals que es produirà a partir del 80-82, penseu que l'any 80 es fan les Jornades Catalanes de Fotografia a la Fundació Miró, de les quals sortirà l'any 82 la primera fotogràfica, dels quals d'alguna manera serà el moment fundacional de l'entrada de la fotografia en les polítiques culturals en aquesta època de recomposició de les institucions democràtiques. Les Jornades Catalanes neixen com un eco del Congrés de Cultura Catalana que ha tingut lloc uns anys abans i serà, vist des d'avui, és com la línia de força que marcarà el futur de la cultura fotogràfica. Clar, això, aquesta entrada de la fotografia a les polítiques culturals imposarà un concepte de fotografia creativa que en bona mesura és entre cometes, antidocumental, en el sentit de que és justament en aquest concepte de fotografia creativa o en aquestes polítiques de representació, noves polítiques de representació dels anys 70, on tindran el seu espai i que es reformularan com una mena de crítica o final del realisme fotogràfic. Penseu en els anys 80, el treball emblemàtic de Joan Fontcuberta a partir de l'Herbàrium, és a dir, tota la crítica a la representació, etc. És a dir, que es produirà en el camp no del documental, sinó de la fotografia creativa a Espanya. Per tant, hi haurà un èmfasi en la dimensió documental, artística, la fotografia en detriment del seu valor arxivístic, comunicatiu o documental. No? Hi ha una tercera raó, és el final de la cultura dels espais alternatius, dels espais autoorganitzats dels anys 70, que es produeix a partir dels anys 80. És a dir, els 80 i els 70 són molt, molt diferents, tant a Espanya com internacionalment. És a dir, a partir dels 80 seran les polítiques públiques les que tendiran a prevaleixer i les iniciatives culturals privades cediran al terreny, és a dir, primarà d'alguna manera la lògica de les polítiques públiques, d'alguna manera, si voleu, i estic exagerant, allò nacional dominarà sobre allò internacional, i exagero. Però penso que també hi ha una cosa significativa aquí. És a dir, una quarta condició és que això implicarà que el marc per a l'iniciativa privada en els projectes institucionals per la cultura fotogràfica a Espanya estan molt limitats, si no inviables. Penseu que els espais per la formació seran les universitats o les escoles professionals i prevaldrà de manera molt forta tota una lògica de festival en la promoció de la fotografia. Per tant, aquesta mena de projectes de vocació, entre cometes, social, diguem-ne, no tindran les condicions de viabilitat.
I una, finalment, i la cinquena raó és que també en el trànsit dels 70 als 80 s'ha produït una proliferació i uns canvis en la pròpia escena local que fan que el model que ha generat la Galeria Spectrum l'any 73, a començaments dels 80, és un model agotat. És un model esgotat, és a dir, que ha arribat d'alguna manera al seu límit de possibilitats i podríem dir que quan tanquen la galeria i el CIF al 83, de fet estem tancant una època, una època, és a dir, un període que d'alguna manera no ha aconseguit, és a dir, no ha aconseguit crear un mercat fotogràfic, no han aconseguit crear una economia privada per la fotografia, és a dir, no s'han, no, per tant, tanquen, penso, perquè les condicions es fan insostenibles, no? Tot això de manera molt, molt sintètica, evidentment. Jo penso que també, és a dir, és molt temptador presentar el projecte al CIF com un projecte de perdedors o guanyadors-perdedors, els guanyadors és la primera fotogràfica, els perdedors és el CIF. Jo tindria una mica de cuidado fent aquest tipus d'oposició perquè d'alguna manera ni els que guanyen guanyen tant ni els que perden perden tant, és a dir, que en realitat aquestes relacions entre els dos sempre són més, més complexes, no? Però sí, jo penso que també el que, a partir dels 80, aquesta oposició entre fotografia creativa i documental jo penso que, és, que establirà un antagonisme que no ha deixat d'accentuar-se amb el temps, no? Jo penso que és interessant visitar aquest moment previ a que això passi, no? I, bueno, una mica, és a dir, amb això no estic fent una crítica del CIF, però sí penso que cal reconèixer quines són les seves limitacions i contradiccions perquè d'alguna manera, si no, no aprenem, no aprenem. I tot i així penso, evidentment, que és una iniciativa d'una importància fonamental dins de la cultura fotogràfica espanyola del període i que espero que aquesta exposició d'alguna manera serveixi aquest projecte per resituar-lo i potser canviar tot el relat del període, no?